els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta. Olor de tinta.
Vinga, doncs seguim avançant a una edició més de l'Olor de Tinta, que ja ens arriba, que la tenim aquí. Aure Ferran, Aure, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. De què parlarem avui?
Doncs avui parlarem de literatura per a joves, un dels grans reptes que a vegades ens plantegem les famílies on, quan tenim adolescents a casa, que és com fer llegir als joves, què és el que els engresca, com podem desenganxar-los de la pantalla i fer-los agafar un llibre. I la veritat és que aquí a Catalunya tenim la sort de tenir molt bona literatura per a joves i molt bons autors, per tant, crec que s'han de reivindicar i no llançar la tovallola. És a dir, hi ha arguments, molts arguments, perquè els joves agafin un llibre i s'ho passin tan o més bé que davant d'una pantalla.
Avui vens molt ben acompanyada.
Avui vinc superben acompanyada. La veritat és que és tot un privilegi. Hem demanat que ens acompanyessin a dos escriptors que són de referència en això de la literatura juvenil, com són el Xavier Gual i el David Cirici.
Doncs si et sembla, tot i que no necessiten presentació, primer de tot els direm bon dia, gràcies a tots dos.
Bon dia.
Què
bon
tal,
dia.
Com esteu?
Molt bé.
Aquesta xerrada, aquest olor de tinta, que ja hem començat fora de micro.
I tant.
Parlant d'altres temes.
Exacte, no parlàvem exactament
de
literatura,
exactament de llibres,
però ens hi posem ràpid.
Vinga, fem les presentacions degudes, si
doncs mira, el Xavier Gual és filòleg, ha treballat com a periodista, és professor també de secundària, com a escriptor ha publicat molts llibres, en destacarem algun, Els fantasmes de Dalí, Copacabana, o el més recent, que es diu El gran baríton. Això cal que fa novel·les per adults, pel que fa novel·la per a juvenils, en destaco dues, potser les més recents, si no el Xavi em corregirà, que són La noia de la caravana, o aquest Atrapats, que està publicada per Fanbook, que és el seu darrer llibre per a joves, que acaba de treure la segona edició. Per tant, crec que el Xavi pot estar molt content. I pel que fa al David, ha treballat de guionista en el món de la publicitat, és autor també de novel·la infantil, juvenil, per adults, per destacar-vos també alguns títols. Entre la novel·la infantil destacaria Molsa, que és una de les meves novel·les preferides, és preciosa, multipremiada, a més amb algun reconeixement molt interessant. Per adults és autor de novel·les com El setè àngel o L'olor del desig, també la recent No em busquis, que en vam parlar aquí, de la Sara Medina, que Sara Medina és el pseudònim que juntament amb el David i la Carme Fernández Villalba van presentar aquest llibre. I per al públic juvenil ha escrit novel·les tan fantàstiques com Zona prohibida o aquesta més recent que ens presentarà avui, que és Els incendiaris, que també ha publicat Fanbooks.
Saps el primer que em crida l'atenció? Saps el que...
Digues.
Doncs que avui tenim aquí situats a l'estudi el David i el Xavier amb els seus llibres corresponents que els ha portat l'Aure de cadascú. Escolta, això sembla un concurs, eh?
Sí.
I cadascú porta com el seu color. Fixa't tu que aquestes cobertes, mira, d'una banda, el David, no? Són aquests tons.
I domina el taronja.
El taronja i el vermell, fixa't. Sí. I el...
Més de blaus i grisos.
Tu ets més de blaus i grisos. Coincideix en la vida o no? Això és una casualitat total.
Home, potser sí, eh?
Sí?
Estic fent filosofia, jo.
Ja li estic veient els ulls i també els tens blaus. Bé, en tot cas, vosaltres, adolescents, éreu bons lectors, David?
Sí, jo crec que sí. Jo era, crec, bastant bon lector, però s'ha de dir que a la meva època, diguem, això de llegir literatura juvenil i infantil no existia, eh? O sigui, la literatura que jo llegia als 10 anys, i no és per no parlo amb pretensions, sinó que era un fet, jo llegia Dickens, per exemple. O sigui, als 10 anys, no sé, l'Oliver Twist el vaig llegir i devia tenir 10 o 11 anys. La literatura clàssica, Huckleberry Farm, o sigui, aquesta literatura americana que s'ha després presentat com a literatura juvenil, i inclòs Dickens, que moltes vegades s'ha considerat un autor juvenil, és literatura adulta que podíem llegir els joves. I una mica aquesta és la meva filosofia, ja en parlarem.
Ara parlarem. I el Xavier, coincideixes amb el David?
Jo sóc una altra generació, però em sembla que les lectures que més em van impactar són bastant semblants als clàssics, eh? Un Tom Sawyer, Robinson Crusoe...
Sí.
La illa del tresor, no? I a vegades encara conservo alguns llibres d'aquells antics de la meva època, estic parlant de mitjans dels anys 80, no me'n recordo massa. I els vaig llegir, suposo que em van anar bé, eh? però no em van deixar tan calatge com després alguns d'aquests que els he rellegit de gran. A mi em va quedar aquella sensació d'aventura, per exemple, no? La illa del tresor. I quan me l'he llegit de més adult, dius, pues segueix agradant-me. I potser és aquest, no? Que té aquest doble fil que funciona amb una edat i funciona també quan ets més gran.
Per tant, potser és una cosa més moderna, no? Això d'etiquetar la literatura en funció del seu públic, i potser abans simplement hi havia
segur
bona literatura o mala sí literatura, més enllà de l'etiqueta d'infantil sí o juvenil.
La literatura juvenil és un invent bastant recent, sí. O sigui, com la categoria literatura juvenil, fins i tot la distribució, la posició que ocupen els llibres a les llibreries del Departament de Literatura Juvenil, això no existia als anys 70. Jo crec que és de principis dels 80 i és una idea molt americana, eh? O sigui, no es feia, això. I la infantil, sí, el llibre de nen, l'àlbum il·lustrat, això sí. Però la literatura juvenil no existia. Ara, val a dir que quan jo era petit, diguem, hi havia unes col·leccions específiques per gent jove, això sí, eh? El Club de los Cinco, aquestes coses, no? Sí, Enid Blyton, que també n'he llegit molt.
Sí.
Clar, abans he parlat de Dickens i, bueno, siguem honestos, el meu escriptor favorit era Jules Verne, eh? I potser la novel·la que m'agrada més del món, entre nens i adults, eh? Qualsevol, és La illa misteriosa del Jules Verne. És una novel·la que m'entusiasma. I coincideixo amb algun crític literari com Roland Barthes, que considera que és una de les millors obres literàries del segle XIX, però bueno, és del segle XX, XIX-XX, no?
Sí. Xavier, d'alguna manera, tu creus que els joves no llegeixen? O sigui, això és un tòpic o és una realitat?
No ho crec, ho veig a les aules.
No llegeixen.
Ho has comprovat.
Però sí, però jo quan de tant en tant vaig a algun institut a xerrar d'alguns llibres que han llegit, començo sempre per trencar el gel amb una pregunta. Diu, que aixequi la mà a qui li agradi el cinema, tothom. Que aixequi la mà a qui li agrada la música, tothom. Diu, que aixequi la mà a qui li agrada llegir, la meitat o a vegades menys de la meitat. Llavors faig la trampa, dic, jo no us he dit quina música ni quines pel·lícules, que no són totes. Doncs potser el que hem de fer és aquest encaix del concepte que llegim amb el que ens agradaria llegir. I aquest, jo crec que el punt aquest d'aventura és el que hem de buscar. Jo, una mica, em culpo com a professor, eh? A vegades hem buscat massa les lectures per treballar tutoria, no? Temàtiques, per treballar algun problema que tenim sociològic, el bullying, ja sabeu per on vaig, no?
Sí.
I potser ens hem deixat de banda la part més aventura, que és el que li agrada a un adolescent o algú més jove per imaginar-se històries, no? I que es podria projectar que li haguessin passat amb ell, no? I això potser ho hem diluït una mica des del punt de vista dels instituts. Després hi ha els alumnes que els agrada moltíssim llegir, devoren llibres, i no cal que els hi recomani res.
Aquí ha obert un debat superinteressant i el podem reconduir cap al tema de les lectures obligatòries, que
home,
potser una de les coses que ha fet que ens tirés
aquí
més enrere quan érem joves és que ens obliguessin a llegir un llibre i que després potser aquell mateix llibre, que en aquell moment ens semblava terrible perquè ens obligaven, l'hem recuperat anys després i hem descobert que allò era una meravella i que tenia un sentit. Però clar, no sé, el David i el Xavi coincideixen, entre altres coses, en que també tots dos han sigut professors de llengua i literatura, per tant, coneixen molt bé el tema. No sé, en aquest cas, David, l'opinió que teniu sobre, i per l'experiència que heu tingut a les aules, de si el fenomen lectura obligatòria a les escoles tira enrere a possibles lectors o no?
Jo crec que, a veure, aquí segurament no estaríem d'acord. Jo tinc una opinió molt particular sobre això i crec que no és massa majoritària. Jo sóc partidari de les lectures obligatòries. Ho sento. Per què? Ho explico una mica. O sigui, una cosa és la lectura i el plaer de la lectura. L'altra cosa és que nosaltres tenim uns alumnes, especialment al batxillerat, que si no llegeixen uns clàssics i no entren en contacte amb uns clàssics, per obligació, perquè, mireu, és molt important per la llengua i la cultura catalana, doncs Joanot Martorell és molt important, Ramon Llull és molt important. Si no ho descobreixen aleshores, i si no saben almenys un tast d'aquests escriptors, no el tindran mai. Mai de la vida, perquè si hem de buscar-los lectures que només els satisfacin, diguem, com un divertiment, com un entreteniment, cosa que està bé, no entraran en contacte amb aquesta literatura. És veritat que això pot ser terrible, perquè fer llegir Solitud, de Víctor Català, a alumnes que tenen 16 anys, doncs no és molt recomanable. Però hi ha alumnes que en treuen un gran benefici. Tinc alumnes que han llegit Solitud i que s'han quedat entusiasmats i pensen com jo, que és la millor novel·la que s'ha escrit en català, potser, de la literatura moderna. No sé, que sóc bastant partidari de l'obligació, ho sento.
I en Xavier, què?
Jo coincideixo, encara que es pensi que no.
Ah,
jo també.
És que, en general, però els professors pensen que s'equivoquen amb les recomanacions i que la gent
ho fa
malament. Però jo, més
o menys, veig el que em passa pels fills a primària i com a professor secundària i batxillerat, no? Jo crec que primària i secundària hem d'aconseguir crear lectors, l'hàbit lector, que moltes vegades
sí
no l'aconseguim. potser hi ha un marge de tant en tant posar algun clàssic i alternar amb alguna coseta que els hi vingui més de gust. I el batxillerat, jo crec que és el moment d'exigir alguna cosa que... Jo sempre ho dic, d'entrada és probable que no us agradi, però heu de respectar perquè per l'època això té un referent, va funcionar, va ser un èxit i és respectable. Llavors, a partir del respecte, allò que d'entrada no ens agrada o veiem aquesta obligació, aquest examen, aquesta prova, no?, que em pot complicar la vida, buscar-li els matisos i jo em sento com interpel·lat a justificar. No sé si aconsegui que els hi agradi, com a mínim que ho respectin, que ja és un punt de partida interessant.
Després hi ha una cosa important, tenen el professor. I si el professor ho fa bé, desperta l'interès per una obra literària que pot ser espessa. Ramon Llull és difícil, estem llegint un clàssic que a més està empaltat de religió, que és una cosa que entenen poc, sí. I que per tant és un autor difícil. Però l'ajut d'un professor que els faci descobrir què pensa Ramon Llull de les dones, per exemple, i com era la misogínia al segle XIV, és interessantíssim. Interessa als alumnes si el professor ho explica. I tenen l'oportunitat de tenir llibres clàssics amb professors que els acompanyen.
I jo, perdoneu, però jo tinc una especial devoció per aquestes lectures obligatòries de al cap d'uns anys, quan veig Nada de Carmen Laforet o El sí de les niñas, no sé, em venen com uns records tan forts i tan arrelats que d'alguna manera també ara tinc ganes de tornar-lo a rellegir, no?, amb aquesta visió ja de com adulta.
El problema potser és que ara els joves estan acostumats o els hem acostumat amb tota la societat a que tot han de ser inputs, diversió, rapidesa, canviem, agilitat, sí. Ràpid, ens ho hem de passar bé, això ja ha passat, Instagram, no? El TikTok, tal, tot curt. I clar, a més, a vegades els demanes una lectura que el que demana és que reposem una mica, que sapiguem treure-li el suc i això se'ls hi fa una muntanya. Però crec que el David ha donat el punt clau, que és si tenen un bon acompanyament quan fan la lectura, serà molt més fàcil que sàpiguen treure-li partit.
Mira, Aure, me l'has posat al peu, perquè sé que el David, en un article recent al Criatures, afirmaves que la transgressió més gran que podem fer avui als joves és llegir.
Sí.
Perquè llegint podem fer una revolta personal. Explica'ns aquesta idea.
Bé, és una idea que de fet, me la va donar una alumna. És curiós, però me la va donar una alumna, no? Aquesta alumna em deia... Dels meus companys, hi ha moltes transgressions a la joventut, no? La voluntat de transgredir, de fer l'amor a casa dels pares, al llit dels pares, quan no hi són al cap de setmana. Aquest tipus de transgressions, les drogues en són una, les borratxeres al cap de setmana, escapar-se de casa i no avisar que no sé què, és igual, hi ha un seguit de transgressions. I em deia, la transgressió més important per mi és la lectura, perquè els meus companys no llegeixen, jo... m'aprofito d'aquesta sort que tinc, que m'agrada llegir, i aleshores entro en contacte amb coses, amb idees, amb personatges, com jo es pren els autors com a personatges que coneix, no? O sigui, tu coneixes Dostoyevsky, o coneixes Josep Pla, o coneixes... I d'alguna manera això és sumament transgressor en una època en què la gent no llegeix. En una època en què la gent, que no n'hem parlat, s'estima més un tipus de literatura que hauríem de respectar una mica més i entendre-lo una mica més, que és les sèries de televisió. Perquè probablement les sèries de televisió són una forma de literatura. I, esclar, als escriptors no ens agrada dir-ho, perquè, ostres, ens perdem clientela, no? Però quin és el sentit de la literatura, si no explicar històries, desenvolupar-les amb una certa profunditat? Les sèries de televisió ho fan, no el cine. El cine jo crec que no, però la sèrie sí, perquè desenvolupen els personatges d'una manera molt profunda.
De fet, no fa gaire, perdona, fèiem una secció sobre sèries de televisió i llibres aquí a l'Olor de Tinta, sí. I quedava claríssim que la gran font d'inspiració de la sèrie són
els llibres. Són els llibres.
Per tant, vull dir que va parar una mica en això que deia el David.
Aleshores, que les sèries de televisió segurament són un nou format de la literatura, no? Amb la qual cosa la literatura en si perilla, almenys que sapiguem, i els professors crec que hi tenen molta responsabilitat, descobrir que la paraula escrita, pel fet de ser cega, perquè no hi ha imatge, i pel fet d'abocar directament els conceptes, ens enriqueix moltíssim la nostra manera de pensar, l'elaboració d'un llenguatge que després utilitzarem. Jo sempre dic als alumnes, escolteu, no llegiu, però fixeu-vos que la paraula encara és el centre de tot. O sigui, si Vox ven alguna cosa a les eleccions, és per la paraula. Si els de Podemos són hàbils discursejant, no? La gent de Podemos en general parlen molt bé. Per què? O la gent de la CUP.
Sí.
No? Per què l'esquerra ha creat tant domini del llenguatge? I l'extrema dreta, Perquè el llenguatge és importantíssim. Molt més encara que la imatge. O sigui, i el llenguatge s'aprèn llegint i aprofundint en els llibres.
No? Déu-n'hi-do, és que clar, estem obrint tants melons, no?, que tindríem fins a la una. Xavi, tu anaves fent així amb el
jo
cap,
vaig
no?
Dir que sí.
Perquè pensem perquè molt en aquestes coses.
És un mestre per mi.
No, els escriptors pensem molt en aquestes coses.
Però tu creus que la literatura perilla, com deia, en algun moment?
No, la literatura com a concepte, el format probablement canviaria, no?
Sí.
I quan escrius per ells, no? Perquè també nosaltres tenim l'altra vessant d'escriure sí. Pensant una mica en ells, sí. Algú pensarà més, altres no. Has d'entrar, potser, amb el seu rol, amb el seu tempo, no? Aquesta falta de paciència. I jo quan m'hi poso per ells també penso, no?, que probablement tindran molt poca paciència, o els hi ven alguna cosa que els enganxi, o passaran un altre llibre.
Sí, sí.
Llavors, a partir d'enganxar-los amb la seva manera de funcionar, que és potser uns segons més ràpida que la nostra, després pots aprofundir. El que passa que has de fer-ho d'una altra manera i potser necessites el teu espai. Però, com a mínim, no perdre'ls. No? El primer punt perquè t'escoltin és posar-nos a dir alguna cosa que els hi pari l'atenció. I a partir d'aquí ja busques els mètodes. Però, evidentment, quan llegeix una cosa al segle XIX, és un altre ritme.
Sí, sí.
I ells s'han donat compte. Jo crec que la funció, menys com a professors, és veure que els temps s'han accelerat molt. No sé quan pararan una mica, perquè ja més ja no... La vida és un TikTok, és terrible, no? Vull dir, si tu jugues amb un TikTok, és terrible. Però quan els tens enganxat, llavors dius, bueno, ara busquem la calma i intentem aprofundir i parlem en profunditat d'un tema que us interessi, no?
Perquè ara treia el tema que us volia preguntar jo, no? Clar, vosaltres tots dos escriviu per adults, també per a joves. No sé si en el moment que us planteu davant l'ordinador a l'hora d'escriure la novel·la, realment teniu present que esteu escrivint per ells. I què considereu interessant o què canvieu respecte a la forma de treballar
sí.
Si penseu que és una novel·la adreçada, en aquest cas, a un públic infantil o, en aquest cas, que parlem més concretament, juvenil?
Bueno, això és una cosa que també hi he hagut de pensar molt, perquè en principi no m'agrada, estic d'acord amb el company, moltíssim, en el fons canviem de manera d'escriure. Però no és una cosa que m'agradi, perquè en el fons voldria ser jo i expressar-me de la meva manera, no? Però sí, és cert que jo no diria que fluixem, que canviem de registre. És a dir, per exemple, a les meves novel·les juvenils procuro que no hi hagi descripcions. A mi m'agrada molt descriure, m'agrada molt entrar en un ambient, etc. La gent, els lectors adolescents, no em pregunteu per què, però no suporten una descripció. Ho veuen com un parèntesi entre el que és la literatura, el que estan llegint. No? Diguem que la literatura es redueix a ser acció i diàleg per joves, i rarament... No vol dir que hagis de posar molt diàleg, però perquè a mi tampoc m'agrada fer-ho, això, però sí, acció. Les coses han d'anar passant, no? I el que no suporten gaire és que el paisatge tingui unes roques i uns arbres i el nom dels arbres i hi ha un riu.
No?
És que això no els interessa. Sí. I, en canvi, a mi això és una cosa que històricament m'ha interessat
molt. Recrees, no et pots recrear com...
A mi Josep Pla és un autor que no m'interessa massa, però les seves descripcions al·lucino. M'agrada molt llegir-les, només per el plaer de com descriu un camp de blat, que no sé què, la llum... I això no ho podem fer. Sí, canvio de registre. I després l'altra cosa que deia en Gual, l'eficàcia del tema que t'interessa i no deixar-lo. Clar, clar, clar. I anar articulant capítols curts, etc. Sí, hi ha unes estratègies. En el fons, estem imitant la tele.
Sí, és el que anava a dir, és una mica aquest anar seguint el ritme que ells demanen, no? De fet, a les sèries no es recreen gaire, no hi ha passatge, tens escena, acció, sí. acció, i és el d'un darrere l'altre. Bueno, deia que presentàveu, no sé si... Volies afegir alguna
no,
cosa?
No, que tenen una cultura visual molt,
visual
molt potent.
Molt potent.
No? Pots dir Venècia, no? I no cal descriure Venècia,
no,
perquè no
n'estan ja
mai a Venècia. Però
clar, l'han vist
no?
Mil vegades.
No comencis a dir amb els seus palaus i aquí... No, ja sap, Venècia, ja està.
Ja està.
Una selva.
Aure, de fet, el David acaba de publicar Els incendiaris. No sé si volies afegir alguna cosa.
Sí, no, el que volia era demanar-los precisament, perquè veia que se'ns anava el
sí,
temps,
clar,
i volia demanar-los que ens parlessin una mica de les seves últimes novel·les, en aquest cas pensades per al públic juvenil, Atrapats, com dèiem, el Xavi, la seva segona edició, que ens expliqui una mica de què va, i el David amb aquest Els incendiaris, que no fa massa que el tenim publicat.
No, jo no sé ara quan va sortir, però em sembla principis de setembre, és que no sé, setembre-octubre.
Sí. Doncs res, Xavi, de què va Atrapats?
Atrapats va coincidir bastant amb la pandèmia, eh? Ja la tenia pensada, però era buscar una situació on uns adolescents poden estar perduts, desconnectats, que això costa, si parlem d'avui en dia, no? El mòbil és un gran problema, necessito desempallegar-me del mòbil perquè tens un problema de seguida, truques, no? I ho soluciones. I bàsicament fan la trapelleria d'entrar d'amagat a l'institut, no recomano fer-ho, eh? Però d'amagat entren a l'institut per les vacances de Nadal perquè volen gravar un curtmetratge de terror. Coincideix bastant amb l'institut on treballo, eh? Que tenen unes calderes, unes digues carboneres, és un institut molt antic, i és un lloc realment que és un soterrani on realment es podria filmar alguna cosa de terror bastant potent. I d'amagat ho volen fer, no? I, bueno, miren de manera que no els saltin les alarmes i tal, i intentar interpretar una antiga llegenda que hi ha, no? A partir d'aquí comença a caure una nevada, es queden atrapats i aïllats i comencen a veure que s'han d'anar distribuint, no?, per diferents espais de l'institut. Uns saben coses, altres no saben coses, alguns tenen algunes visions, i llavors barrejo entre realitat i ficció o algun element més paranormal per saber si és una broma o la cosa va més en sèrio.
Estàs donant moltes pistes de Balagueró i Paco Plaza, eh?
Sí, sí.
Inspirats,
sí, aquí ho deixo,
rec,
eh?
Però aquí estàs...
Funciona.
Posada al peu. Volem saber més, no?, sobre aquests incendiaris.
En Xavier se la juga aquest montin la nit aquesta del teu institut. Si us expliques, sí, tot com va i les alarmes, com es desconnecten i a més...
Vaja. Els hi dona idees, no?
Sí.
Ben atrapats.
Vaig preguntar amb el conserge, però no em va donar més pistes.
I els incendiaris, David?
Els incendiaris és una novel·la... Com ho diria? Bueno, és una novel·la que en principi és una mica fosca, no? Perquè és la història d'uns nois que tenen l'ocurrència, sota una mica el domini d'un d'ells, de calar foc en una residència de menis, de nois, sí, d'aquests acollits en un poble indeterminat de Catalunya, no? I un d'ells en aquest incendi mor. O sigui, entren dins un taller de fusta, se'ls incendia, esclata un pot de dissolvent, i bé, hi ha un seguit de problemes, i un d'ells mor. Arrel d'això, és una història, doncs, de transformació personal, perquè un d'ells va parar doncs, en una... Un d'ells s'escapa i queda amagat i no l'acusa ningú, que és una mica el narrador de la història, i l'altre va parar en un centre d'educació. És a dir, el que ni deien abans, no sé com se'n deia abans, no? Però ara ni diuen
els reformatoris,
sí,
aquells
reformatori,
que
han dit... Sí, el reformatori, no? Avui dia se'n diu així. I en aquell centre de menors acaba coneguent a un personatge que precisament està vinculat amb la casa aquesta, amb la casa que han incendiat. És a dir, que és una estranya relació, perquè per un tema de drogues aquest noi va parar en el mateix lloc, no? És una estranya relació entre dos nois que són que estan un en una banda i l'altre en una altra, i amb la seva germana, la germana del noi que és d'origen magrebí, no?, que va a visitar-lo. És una història curiosa d'amor que després canvia, perquè després és l'altre personatge el que té relació amb la noia. És una història d'amor i de diferència i una reflexió, jo crec, bastant seriosa sobre aquesta irresponsabilitat que de vegades ens porta a fer coses que ens en podem penedir tota la vida, no?
Uau, David Siris.
Acaba bé.
Acaba, sí?
I atraparà.
Mira.
Se sentiran atrapats tots dos, eh? Pel del Xavi, perquè té tota aquesta part més de component addictiu, de que et sents, sí, atrapat, no només perquè ells es queden atrapats, sinó...
Els tots dos, no?
Sí, els he llegit tots dos. I, a més, el del Xavi també està molt bé perquè et va portant per un lloc que ja no acabes de saber exactament si allò que està passant realment, sí, està passant o s'ho estan imaginant, i llavors fa això que et mantingui atrapat tota l'estona. I el del David et fa reflexionar molt, perquè, clar, és que també parla de la culpa, d'aquest racisme subjacent a la nostra societat. Vull dir que hi ha molts components que avui en dia són objecte de debat, que els tracta molt bé a la novel·la, i que també aquesta evolució que fan els personatges, no?, amb tot el que els va passant, doncs la veritat és que és una lectura també molt interessant.
Xavier Gual, David Siris, gràcies per haver estat avui
a l'Ulo
de Tinta. Minuts finals, que arribem a aquí a l'espai Lulo de Tinta amb Aure Ferran, abans de passar a parlar amb els nostres doctors. Aure, tenim temps per aquestes recomanacions finals,
no? Sí, va, les farem ràpides, sempre en fem quatre, ho saps. Per adults, us he triat una lectura que sempre m'ha agradat molt, que m'agrada molt recomanar-la, que és el llibre El risc més gran, de la Laura Pinyol, publicada per Amsterdam, que, ja que parlàvem de transformació, és una història de transformació, no? Una dona amb qui el seu matrimoni va malament, decideix canviar de vida, deixa la ciutat i se'n va al poble, i ens narra tota la seva trajectòria i com va canviant i què suposa per a ella tot aquest canvi. És una novel·la d'aquelles que el primer que et fa agafar ganes és de deixar la ciutat i anar-te'n al camp i no tornar mai més, i la segona és adonar-te d'això, de com som capaços de superar les adversitats que tenim i anar transformant la nostra vida i recuperar un altre cop la il·lusió per viure. I la segona recomanació, com sempre, ens porta...
Sortim a l'exterior.
Exacte. En aquest cas, ens anem fins a la llibreria La Romàntica d'Amposta, que ens fa aquesta proposta.
Soc Helena, de la llibreria La Romàntica d'Amposta, i us volia recomanar La revolució de los cuidados, de Maria Llopis. Seguint la seva línia, Maria Llopis, a través de diferents entrevistes amb veus molt diferents i amb veus amb opinions molt contrastades, ens presenta i reflexiona sobre la idea de cures, a nivell individual i a nivell social. A través d'aquestes entrevistes, Maria porta les cures a moltes variables i a molts escenaris diferents. Crec que és un llibre que pot interessar a qualsevol persona que alguna vegada hagi reflexionat sobre aquesta idea i que es plantegi fins a quin punt les nostres decisions a l'hora de cuidar són pròpies o són imposades.
Doncs prenem nota i ara passem a
literatura infantil i juvenil. Ja que parlàvem avui de literatura juvenil, he portat una novetat publicada per Columna, d'una persona que també tenim en comú, tant el Xavi com el David com jo, que és el Jaume Funes, que ell és un psicòleg especialista, un dels grans psicòlegs de referència en el món de l'adolescència, i ha publicat la seva primera novel·la, que es diu Encara he de viure, i en aquest cas ens narra la història de 6 adolescents quan acaben l'ESO i el periple que hi ha fins als 18 anys. És a dir, és aquest camí des de l'adolescència, el camí cap a l'adultesa, com els canvien, aquesta sensació que tenen ells de que els adults els estan constantment condicionant els seus somnis, i es nota aquesta expertesa que té ell del que pensen els adolescents perquè la clava, saps? Quan el llegeixes te n'adones que dius, en sap molt. Exacte.
Recomanació de fora.
I la de fora ens porta en aquest cas cap a Banyoles, a la llibreria L'Altell.
Soc la Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell, i us recomano Cendra, història d'una nena i el seu monstre, de Jonathan Hauser, de Blacky Books. Quina meravella, preciós, tendre i emotiu aquest llibre. Que bonic! La nana Sparrow viu a Londres victorià i és una nena menuda que tot just comença a fer d'escures xemeneies. És acollida per les cures xemeneies, que avisarà el seu millor amic durant uns anys, i creix envoltada d'amor i històries que la fan somiar i gaudir de la vida. Un dia, però, aquest desapareix, però en canvi li deixa un carbonet que sembla que desprengui escalfor. Desemparada i trista, cau en mans d'un amo dolent amb un aliat que farà la vida impossible a la nan. Però la màgia arriba, i arriba quan la nan es troba en una gran dificultat i el llibre canvia i es torna encara més emocionant, perquè del tros de carbó calent en neix una criatura fascinant que ballarà per ella i on l'amistat i l'amor triomfarà.
Carai, t'ho explicant així...
Clar, és el que dèiem, que algú hi posa passió per explicar-te de què va un llibre, t'entren unes ganes terribles de llegir-lo.
Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
A tu, fins aviat.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.